els podcasts de Ràdio Estel.
Filosofia.
Antonio, com estàs? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Li explicava al exconseller. És que em surt el conseller encara. És una d'aquelles coses de quan un és gran i ha fet moltes entrevistes a algú com a conseller, doncs... La història d'aquest senyor, no? La valoració que feia a Twitter de què era l'èxit, no? I deia, jo, mira, vaig deixar la ciutat, m'he anat al camp, tinc una vida molt senzilla, guanyo pocs diners, però els que necessito, vaig a buscar els meus fills cada dia a l'escola, dino i sopo amb ells, jo soc feliç, per mi això és l'èxit, no? Cadascú a l'èxit segurament és...
Efectivament, no? I d'això parlàvem avui, no? Sentim, vivim una societat que fixa't que ens empenta, inclús amb els llibres d'autoajuda, amb els missatges a la televisió, que hem de construir la vida, que hem d'arribar a ser feliços de qualsevol manera, que ens hem de realitzar personalment, però en realitat això de l'èxit o del fracàs és una qüestió amb molts clarobscurs, no? I molt discutible. I avui portava un parell d'exemples, un parell d'històries,
sí,
d'això, no? De gent que fent-ho tot malament li surt tot bé, i a l'inrevés, no? Llavors, veu qui ha fracassat i qui ha triomfat a la vida, no? I comencem per la història del senyor Pemberton.
Un dia, m'ha vingut de gust fer-te una pregunta i ja callo,
I tant, no tens que callar res.
Un dia hem de parlar del karma. Existeix el karma per tu o no? Perquè una persona que ho faci tot malament i li surti bé, posa en dubte qualsevol tipus de defensa sobre el karma.
Clar. Bueno, jo no sóc molt hindú i no hi crec, però bueno, igual l'experiència te'n diu el contrari.
Perdó. No. Deies, explica'ns.
Pues parlarem del senyor Pemberton, que el senyor Pemberton era un farmacèutic que vivia a Georgia, als Estats Units, amb molt poc d'èxit. Ell intentava trobar alguna fórmula màgica d'algun producte per fer-se d'or i triomfar a la vida, tindrà èxit. El seu únic pseudoèxit era un perfum, el Sweet Southern Bouquet, amb el qual li havia permès virar, però amb problemes econòmics continuats. Bé, i el 1886, i de fet, celebrem el dia ahir, després de moltes pràctiques, intents, etc., va patentar, un 6 de maig, la fórmula d'un xarop amb vi, d'acord?, que tindria molt d'èxit a la història de la humanitat.
Xarop amb vi.
Amb vi, que es convertiria, finalment, ja ho explicarem, en la Coca-Cola, no? Parlarem de la història...
Ah, doncs sí.
Clar.
Sí que va tenir èxit, sí.
Probablement el senyor Pemberton va... Abans d'internet, probablement, el fet més global de la història és la Coca-Cola.
Probablement, no? Sí.
De fet,
sí.
Teníeu ja aquí alguna dada salvatge, no? En el sentit de que la Coca-Cola es ven a 205 països, a més països que té la ONU,
ja
que té 192, no? I els càlculs extraoficials estimen que cada segon es veu al món 40.000 refresc d'aquesta marca, no? De Coca-Cola.
Cada segon.
Ja veus. Clar.
És veritat que vagis al món on vagis.
I
està la Coca-Cola, és
veritat. Jo em reconec culpable perquè sóc també un addicte de la Coca-Cola.
Jo no.
Ho he de reconèixer. Però fixa que aquest senyor va triomfar o no va triomfar. Mirem-ho. O sigui, ell va fer aquest xaró, amb vi, primer per una intuïció, perquè va fer un viatge a Europa i va veure que això es portava, sobretot a França, a Itàlia, entre les classes riques, barrejar vi amb un tipus de xarop o beguda dolça. Salvar la distància és una miqueta com si fos una mena de calimocho, no?, que es va posar de moda entre les classes altes, i va dir, d'això tinc que fer jo alguna cosa. I li va donar, a més, un segon, diguem-ne, accent, i és que aquesta cosa només seria per les classes riques, sinó que, a més, serviria, segons ells, per curar l'addicció a la morfina, per curar els dolors estomacals, els dolors de cap, la neurastènia, inclús la impotència. És a dir, faria...
Bueno, ja s'ho va fer venir.
Clar, o sigui, les dues coses, no? I, clar, ho va patentar en 1866, un dia com ahir, no? Però fixa't que, clar, a partir d'aquí, cada fracàs es converteix en un èxit, perquè, com dic, ell inventa una beguda amb vi, és a dir, amb alcohol...
Mm-hmm.
I el xarop. Però just quan la patenta a Georgia, als Estats Units, es declara la llei seca. És a dir, no es pot vendre alcohol ni comercialitzar alcohol. I llavors diu, bueno, clar, això no va bé. No ho puc vendre. I llavors li diuen, bueno, pues, ell diu, és igual, no es li posaré aigua. És a dir, ja la fa molt més perscuda. Troba un farmacèutic perquè la vengui. I el farmacèutic, no el senyor Pemberton, sinó el farmacèutic, li diu, has posat aigua normal? No, diu, posa aigua amb gas.
Ja
perquè,
veus.
Clar, perquè serà molt... La podrem vendre així com que és més sana, és més moderna, etc. I va dir, bueno...
Pues, anem a provar, no?
Posem-li gas. I clar, de sobte va començar a aparèixer cues, aquella farmàcia...
Que tothom volia aquella
provar
cosa.
Aquell invent, no? I clar, fixa't que aquell invent no tenia nom. Qui li va posar nom? Una superempresa de màrqueting, un supergabinet de publicitat...
Que va. La cola...
El seu comptable. O sigui, el comptable d'aquest senyor que li portava les comptes de tota la vida, era un home que li agradaven aquestes coses. I va dir, li diràs Coca-Cola, perquè, diguem-ne, és una barreja del nom, primer perquè la beguda original portava extractes de cocaïna, i segon, també... a nou de cola, que és una llavor africana, que té molta cafeïna.
Uh-huh.
I va dir, no, dinem Coca-Cola, el senyor va dir, bueno, Coca-Cola. I, sorpreses de la vida, al dia següent, aquest comptable li va portar el logotip de Coca-Cola.
En sèrio?
En sèrio, és a dir, no és un invent de ningú, és del seu comptable. Aquestes lletres que encara continuen superfresques
un segle
i mig després... les va inventar el seu comptable una nit, va dir, jo crec que amb això, i el Pemberton va dir,
pues bueno.
Bueno, i clar, això cada vegada anava més, però clar, amb èxit o sense èxit del senyor, perquè clar, ell li posava molt poc, no? Inclús, fixa que hi ha una llegenda a respecte de l'ampolla, uh-huh. Si l'ampolla té forma de dona, etc, que són com imaginacions febrils d'algú, no? En realitat és un altre error. És a dir, quan van demanar en algun moment a un vidrer que fes una ampolla especial per la Coca-Cola, el vidrer va entendre que era una beguda de cacau. No la coneixia i pensava que era una beguda pel nom de cacau. I va buscar a una enciclopèdia com era la llavor i la flor del cacau, que sembla que té una forma aflautada.
Ah.
I va intentar imitar aquesta forma amb l'ampolla, perquè tenia pressa perquè se n'anava de vacances. I llavors va dir, això acabo ràpidament.
En sèrio?
En sèrio. És a dir, és sorprenent.
Estic flipant amb tot el que estàs explicant avui,
eh? Que sempre, sobretot explico això a les xerrades d'empresa, què és triomfar, què hem de fer, perquè clar, fixa't, és que inclús la forma de l'ampolla és un error d'un vidrer que volia anar-se de vacances i no va escoltar bé, i en lloc de coca va entendre cacau, va dir, a veure què posa aquí l'enciclopèdia, doncs faig això. I li va sortir no només que la Coca-Cola. I clar, sempre he pensat quina poca perspicàcia dels meus besavis, no? Perquè, clar, si el 1892 algun besavi meu hagués invertit $100...
És el que va costar?
No, si hagués comprat una acció de la Coca-Cola
a
1892 de 100, amb $100, avui dia jo tindria 2.100 milions de dòlars. És a dir, però lamentablement el meu besavi no
ho va fer.
No va comprar cap acció.
No ho va fer.
Però fixa't, aquí diguem-ne la idea. Pemberton va triomfar o no? Ell va morir pràcticament 4 anys després del seu invent, del seu descobriment. Va morir en la pobresa absoluta. L'últim any de la seva vida va vendre diverses vegades la patent a diversos compradors que van litigar entre ells contra el senyor Pemberton. Inclús el seu fill va litigar contra ell perquè l'acusava d'haver-lo deixat sense herència. Va morir en la pobresa, sense parlar-se amb el seu fill, i de judici en judici per la propietat de la Coca-Cola. És a dir, fixa't el que et deia, ostres, aquest senyor ho va fer tot malament, però li va sortir...
Tot bé.
Tot bé, però al mateix temps, no sé si igual ell va triomfar, no? Portem una segona historieta que he portat, que a mi m'agrada molt, que és del món clàssic, eh? Però abans que la volia dir, fixem-nos que en realitat, i això ho dic sempre, que al món empresarial no existeixen els fracassos, només els resultats. És a sentir que el fracàs és només una forma...
Oh, que bona és aquesta frase, m'agrada molt.
És que el fracàs en realitat només és una forma de definir un resultat que no volien obtindre.
Però... I que no té per què ser un fracàs, un resultat final.
Efectivament, clar. Que
clar, per això m'agrada.
És només una percepció.
Sí, estic totalment d'acord. No ho havia pensat mai, però està molt ben expressat. Sí.
Llavors, parlem d'un altre fracàs. Ara parlem del senyor que ho va fer tot bé. Aquest que tenia el karma.
M'està agradant molt la secció d'avui.
Bueno, magnífica, sí.
Vale, anem pel senyor que ho feia tot bé.
Que és el senyor Arístides. Arístides era un gran polític d'Atenes, un grec. I, de fet, el 29 de setembre del 490, quan els grecs s'enfrenten amb els perses a la gran batalla de Marató, tot hem escoltat de Marató, d'aquí ve el nom de la cursa, per la distància que hi havia entre Marató i Atenes, etc. Els grecs estan convençuts de que perdran aquesta batalla, els perses són molts més, però finalment ganaran els grecs. I l'exèrcit grec com passaria després als romans i passava en aquella època, estava dirigit per dos generals. Perquè, com tenien molta por de la tirania, el que feien els grecs és que quan enviaven un exèrcit, l'enviaven dos generals, i cada general manava un dia. És a dir, el dilluns mana Aristides, el dimarts mana el seu company, que es deia Milcíades, el dimecres... És a dir, perquè no hagués un senyor només i que pogués tiranitzar després la ciutat, no? Es compartia. El dia de la batalla de Marató li tocava dirigir l'exèrcit a Aristides. Però Aristides sabia que Milcíades era millor estratega, millor militar que ell. Mm-hmm. I va renunciar a portar l'exèrcit i li va deixar Milcíades. Milcíades va ganar la batalla i el dia següent, que va ser quan es va agafar el botí dels perses, li va tocar Aristides. I es diu que per primera vegada a la història d'Atenes tot el botí d'una batalla va arribar sense Atenes, sin que ningú posés la mà. No? Aristides era considerat i se'l considerava com el just a Atenes. De fet, hi ha una anècdota que un dia era al teatre, estaven tots els grecs, allà una obra d'Esquilo, del dramaturg, i un dels personatges va dir: "Él no pretende parecer justo, sino serlo. Y de su ánimo no germinan como trigo de fértil gleba más que sabiduría y mesura." I diuen que tota la multitud es va girar i va mirar Aristides, va començar a estar parlant de tu. Bé, aquest Aristides era un polític conservador, això sí, aristocràtic, etc. Recordem que Atenes estava al partit aristocràtic, conservador, i al partit democràtic, diguem-ne, del poble. Mm-hmm. Doncs el partit democràtic no estava content amb aquesta política, la veia massa justa, en aquest sentit, no arriba, no es roba res, tot va bé, i llavors proposen la condena al que es deia a l'ostracisme, que és l'exili. Es diu ostracisme perquè a Grècia es votava amb una cosa que es deien les ostraques, que eren trossos de ceràmica, que es reciclaven. Llavors no hi havia plàstic amb aquesta ampolla que tinc aquí, ni paper, sinó que els trossos de ceràmica, tot era de fang, i tots els trossos es reciclaven, i la gent escrivia el nom de la persona que o la deixava en blanc, diguem-ne, o escrivia el nom de la persona que per exiliar-la, per enviar-la a l'exili, no? Hi ha una anècdota que, clar, per mi sempre m'ha semblat preciosa, perquè al matí de la votació, Aristides caminava cap a l'àgora, on es va fer la votació, i el pare, un pagès analfabet que ha anat a la ciutat a votar, que no el reconeix, i li demana, no sap escriure, i li demana que escrigui el seu nom. És a dir, ell vota la condemna d'Aristides. Aristides no li diu qui és i li pregunta: "Per què el condemnes?" I la resposta del pagès és: "No el suporto. Tothom diu que és el més just."
Que fort, que fort.
Sí, no puc. Bueno.
Sí, no.
Amb aquest home, no? I l'anècdota és que Aristides no li diu res i va escriure el seu nom. Val? És a dir, fins i tot això ho va fer, perquè li podia haver enganyat, posar un altre nom, va posar el seu nom. Aristides va perdre la votació i va ser exiliat. L'home que va permetre la gran victòria d'Atenes contra els perses a Marató, que no va robar ni un cèntim de tot el botí, que tothom el considerava el just, va morir a l'exili, pobre, perquè clar, no havia robat res, i va morir tan pobre que les seves dues filles van tenir que ser mantingudes per l'estat atenenc, perquè no hi havia res a la caixa de la família d'Aristides, no? I llavors, clar, fixa't que és com l'exemple
contrari,
a l'inrevés, no?
Sí, sí.
En realitat, ell home, clar, no va robar, està molt bé, va intentar governar de manera possible, i inclús quan algú li demana que voti posant el seu nom en contra, ell ho fa i acaba... Però clar, en realitat, des d'un altre punt de vista, podríem pensar, Aristides va triomfar, perquè en realitat va fer el que ell considerava el seu deure, no? Diguem-ne, es va elevar com a home, és a dir, la seva va ser una vida en realitat plena, però ostres, a nivell pràctic va ser regular, no? I llavors, ens queda molt poc temps, però jo portava com soluciona això un gran filòsof, que és Heidegger. Well, Heidegger, podríem allargar, però el que diu Heidegger és que, a diferència de la resta d'ens, de coses, com aquesta taula o aquestes cadires, que són tancades, les cadires només poden fer de cadires i les taules de taula, l'home sol ser obert. Som el que decidim ser, d'acord? I diu, clar, l'home que triomfa és l'home que té una vida autèntica, d'acord? I què vol dir Heidegger amb una vida autèntica? El que vol dir és, mira, l'home ha de ser, és l'ésser per l'amor, que mira cap a l'amor. És a dir, l'ésser que sap que morirà i que tot això que està vivint és una broma, per dir-ho d'alguna manera, en el sentit de que és molt important perquè és l'únic que té, però sap que tot això acabarà malament. I llavors, l'home que té una vida autèntica és l'home que pensa contínuament en l'amor i, per tant, pren distància amb totes les coses que fa. És a dir, amb les riqueses, amb les qüestions materials, però també en la rutina diària. Sap que tot això s'ha de fer, perquè no hi ha altra cosa, però és capaç de distanciar-se d'això i comprendre que hi ha coses més importants, com el coneixement, la cultura, les celebracions, que són més importants que el dia. És a dir, que no es deixen portar pel dia al dia, que no es deixen portar per la materialitat, que no es deixen portar... Clar, jo sempre, com dic, poso aquests exemples, sobretot a xerrades de feina, no? Fic, clar, és, per exemple, sobretot a venedors, que és amb el que jo sempre he treballat, no? Clar, vendre és molt important. Però tu imagina, sempre faig la broma, imagina't que arribes allà a la porta de Sant Pere i et pregunta, però tu què has fet a la vida? Home, jo tenia la zona de Manresa i vaig pujar un 1% les vendes a aquella zona. Home, és trist com a conclusió de la teva vida. Igual això t'ha donat, però guanyar molts calés, ja tinc una vida molt exitosa, però home, vista amb la perspectiva, és un eslògan petit. Llavors, clar, el que diu Heidegger és, no hem de vendre, clar que hem de vendre, clar que hem d'esmorzar, hem de fer les coses quotidianes, però, home, hem de fer alguna cosa més. No podem limitar-nos a passar per la vida, a estar enganxats a la vida, la part de sota de la vida. Hem d'intentar elevar-nos, no?, en aquest sentit, i això només ho fem prenent distància, desendollant-nos de lo material i entrant en evitar tindre, sobretot, una vida sàfia, vulgar. I per això, diu, només amb la cultura, només amb el coneixement, només amb els moments elevats, i estem parlant d'un home que no era creient, però només en els moments elevats podem salvar la nostra vida, perquè és quan som capaços de, bueno, d'entendre que tot això és una miqueta ridícul si ho veiem en perspectiva, no? Clar, jo portava aquí com últim paràgraf, si fixem-nos que inclús convertim la cultura en això que diu Heidegger d'un aferrar-se a los entes, que diu ell. Perquè, clar, ara hem passat Sant Jordi. La majoria de nosaltres què hem fet a Sant Jordi? Comprar el bestseller que tocava a Sant Jordi. Una cosa meravellosa, com és la celebració de la cultura, de la transcendència, de l'espiritualitat, del coneixement. A Catalunya el convertim en... Ostres, vaig a comprar el que compra tothom, que tampoc me'l llegiré d'un ara mateix, però convertim en una cosa vulgar i econòmica. No? En aquest sentit, llavors Heidegger ens crida a fer una miqueta més, perquè en realitat, tenia que apuntar, l'únic triomf al que pot aspirar l'home és a ser realment conscient de si mateix i de ser conscient de lo estrany i meravellós que és l'existència en si mateixa, encara que sigui una existència condemnada al dolor i l'amor.
Això és l'individualisme, no?
Bueno, clar, és que el món es divideix en dos parts, jo i la resta, i hem de partir d'aquí, perquè si no, tampoc podrem ajudar els altres del meu punt de vista.
Jo, que el meu llibre de Sant Jordi és el llibre de Joan Fuster, i té un capítol interessantíssim, i això està escrit, no sé, en els 40, no? Clar. Que sembla que... Però quan ho llegeixes tens la sensació que aquest senyor ha vingut d'IKEA. De veritat. Perquè et deia... És interessant perquè en un moment en el qual tots tenim els mateixos plats, els mateixos coberts, ens vestim d'una manera molt semblant, l'única manera possible de tirar endavant com a individus és fomentant l'individu. No? És un clar, terme interessantíssim.
És fixat, mira, jo no he comentat, perquè no tenim temps, però fixa que probablement l'èxit de la Coca-Cola és que és igual. És a dir, tu penses en el vi, per exemple, hi ha anyades...
Diferents tipus, sí, clar.
Diferents
clar.
Tipus, tal, tal. La Coca-Cola sap sempre igual pels rics, pels pobres, per qualsevol. És a dir, aquesta idea de que tot és igual, que és una idea boníssima comercialment, però que és terrible d'un punt de vista humà.
No vagis per ahí, encara ens faran Coca-Cola cosecha del 2020. Escolta'm, Antonio, gràcies, com sempre.
No, gràcies a vosaltres.
Filosofia. Un podcast de Ràdio Estel.